Dimarts 12 de març de 2024. Us parla Sergio Morales. Això és l'Infomatí.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Per ser un bon entrenador, cal ser honest i no enganyar les jugadores. Aquesta és una de les normes principals del tècnic del primer equip del DCB Club Voleibol Sant Cugat, Rafa Ruiz, i que més ha practicat en els 10 anys que suma al capdavant de l'entitat santcugatenca. Ruiz tancarà la seva estada a la banqueta vermell i negre aquesta campanya i ha repassat la trajectòria al club amb preguntes formulades per persones clau en aquesta dècada al club santcugatenc. Trobareu l'entrevista a 3bs.cugat.cat. Avui comencem amb esports i seguim amb esports, i és que Cugat Mèdia i el Club Handbol Sant Cugat presenten el reportatge Mig segle d'Handbol Sant Cugat, memòries d'un club històric. Serà aquest dimarts a 8:15 del vespre a la Sala Claver de la Unió. Un recorregut històric pels 50 anys del Club Handbol Sant Cugat, amb els moments clau, els orígens, noms propis, èxits esportius i lligues escolars, entre d'altres imatges. Una producció dirigida per Joan Garcia i Lluís Llebot. L'acte és amb entrada gratuïta, prèvia reserva i amb aforament limitat. L'acte s'iniciarà amb la presentació del reportatge i després hi haurà dues taules rodones amb diferents noms propis de la història de l'entitat. A Cugat.cat trobareu tots els detalls per poder participar i viure en directe d'aquesta iniciativa, d'aquest aniversari. La comunitat musulmana de Sant Cugat ha iniciat aquest dilluns el Ramadà, la celebració del seu mes sagrat. Durant aquest temps, els musulmans adults sants dejunen des de l'alba fins al vespre i no poden menjar, ni beure, ni tenir relacions sexuals. A Sant Cugat, la comunitat musulmana supera les 1.500 persones, sobretot són magrebins i pakistanesos. Aquest dilluns ha passat pel Connectats en l'Hashem Bouhadou, secretari de la comunitat musulmana a la ciutat. Celebrar el Ramadà lluny del país d'origen és força diferent, però cada cop és una pràctica més normalitzada.
Ara mateix, amb la joventut d'ara, no tenen cap por de dir som musulmà, estic fent el Ramadà, i ja l'empresa respon molt bé. Ara, si parlem entre si tu fas el Ramadà al teu país d'origen i si ho fas aquí, hi ha molta diferència. Però jo crec que gràcies a la generació que va néixer aquí i estan creixent aquí, doncs el fet de fer Ramadan, ser musulmà català aquí a Catalunya, és molt diferent. I aquesta diferència amb el Marroc o amb Algèria o amb qualsevol país s'ha anat disminuint cada vegada més.
La celebració del Ramadà també té un component religiós important. És un mes especial on l'espiritualitat i la reflexió prenen molt protagonisme. A més del dejuni, els practicants fan 5 pregàries al dia i trenquen el dejuni amb un àpat que els aplega a tota la família al voltant de la taula. L'aigua i els dàtils són els dos ingredients imprescindibles en el trencament del dejuni, que continua amb la harira, una sopa amb llegums i carns. Però no tothom està obligat a fer el Ramadà. Els malalts crònics i les persones grans, els infants que no han arribat a la pubertat, les dones amb la menstruació, embarassades o lactants, i les persones amb malalties físiques o mentals estan exempts. El Ramadà es preveu que finalitzi el 10 d'abril, segons els albiraments de la Lluna, ja que el calendari islàmic segueix el cicle lunar. L'Ajuntament i l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Sant Cugat han entregat aquest dilluns els premis del concurs de cartells del 8M. Mar Pérez s'ha posicionat en el primer lloc amb el cartell Atura la desigualtat, que ha donat imatge a la campanya institucional del consistori. L'escoltem.
Per mi ha sigut, com jo vull estudiar disseny, doncs ha sigut una oportunitat per mi per obrir-me més portes i per endinsar-me en el món del disseny i doncs provar noves coses per jo poder adaptar-me més en aquest món.
L'objectiu del certamen, adreçat a alumnes de cicles formatius i de batxillerat artístic a tot el Vallès Occidental, és reivindicar el dret de les dones a ocupar i estar presents en tots els espais del municipi. El primer premi per a Pérez ha estat un val de 1.200 euros, el segon per a Laura Pinatar ha estat un xec de 250 euros amb material de Belles Arts i el tercer premi per a Ingrid Macià, que s'ha endut una beca per a un taller a la Casa Aymat.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
La primavera tornarà a ser complicada per als al·lèrgics segons les previsions de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya. Tot i que amb la sequera es podria pensar que els nivells de pol·len caurien, la realitat és justament la contrària. La coordinadora de la XAC, Jordina Belmonte, ha explicat que les plantes estan fent unes explosions florals molt importants i la quantitat de pol·len que es recullen els diferents captadors que hi ha repartits arreu del país superen ja les mitjanes històriques registrades des de 1994. Amb la sequera, detalla, les plantes posen molt més esforç en reproduir-se i les quantitats de pol·len que s'alliberen són extraordinàries. Fins i tot les persones que mai han patit al·lèrgia ara la podrien desenvolupar. Obrim la plana política. El PP vol que el govern de Sant Cugat es comprometi a no incrementar la pressió fiscal a través dels tributs de competència municipal. A través d'una moció, els populars justifiquen la petició en la consideració que les ordenances fiscals de la ciutat es troben amb valors elevats, els quals se sumen el tribut metropolità i la futura taxa de residus. En un comunicat, el grup municipal es queixa també de la mala gestió del govern del mandat anterior en matèria econòmica, la qual, diuen, no poden pagar els ciutadans i les famílies santcugatenques. El PP també reclama que Sant Cugat disposi d'un pla local de seguretat per al període 2024-27. Els populars alerten que la darrera planificació municipal en aquesta matèria comprenia, anava de 2017 a 2020. Canviant de grup municipal, en Comú Podem vol universalitzar les activitats extraescolars a tots els infants i joves de Sant Cugat. El grup presenta una moció al ple per avaluar l'accés a aquest tipus d'activitats al municipi en funció de la situació socioeconòmica de les famílies i crear una línia de subvencions perquè qualsevol alumne pugui realitzar extraescolars. Ho explica el portaveu dels Comuns, Ramon Gutiérrez.
La idea és un sistema de beques que, en base a renda i a tarifació social o el que es consideri, doncs es pugui becar a aquells alumnes que ho necessitin. No? O sigui, no es tracta només d'incorporar aquells alumnes que queden fora, que sí, sinó que és establir una línia, no?, de finançament per tal de que qui s'ho pot pagar, doncs, evidentment ho pagui i no passa res, però que qui no pugui, doncs que d'ahir. Per tant, les extraescolars es puguin universalitzar.
Segons recorda el text de la moció, el 92% dels infants i joves de famílies de nivell socioeconòmic alt realitzen activitats fora de l'horari escolar, mentre que en el cas de famílies amb nivell baix, aquest complement educatiu només arriba al 66%.
Infomatí. La informació local des de primera hora.
El grup de música Partiperes arriba amb ganes de gresca i d'explicar el dia a dia d'una banda formada per quatre amics, dos d'ells de Sant Cugat, l'Adrià i la Martina. Amb un estil pop electrònic, tot i que no es volen definir en cap concret, Partiperes ja ha publicat dues cançons, Per mitjana obligatori i Avui kebab, senzills en català, on parlen de situacions quotidianes dels integrants del grup sota un esperit festiu i d'alegria. La banda vallesana té la intenció de publicar més temes abans de l'estiu, un moment en que tenen previst fer els primers concerts com a grup. Sentim la integrant de Partiveres, Martina Solivelles.
No ens estanquem en cap estil, però jo crec que l'estil que ens semblem més és el pop electrònic. Però tampoc, o sigui, no és que estiguem estancats en un estil o que ens definim només, mira, nosaltres només fem pop electrònic, no, sinó que ja segons com anem avançant i com vagi fluint, doncs anirem veient.
Tres dels integrants del grup havien estat membres de Cronopios, una banda també de música catalana que va baixar dels escenaris ara fa dos anys. I un últim apunt en clau esportiva. Festa a la zona esportiva municipal Can Magí amb la presentació dels equips de la penya Blaugrana Sant Cugat. Són 24 conjunts amb gairebé 400 futbolistes que han saltat sobre la gespa amb una trobada que ha culminat amb el partit de les estrelles amb jugadors com Risto Stoikov, Javier Saviola, Sergi Barjuan, Gerard López, Jofre Mateu, Òscar López, Jonathan Soriano i el porter Felip Ortiz. S'han enfrontat en un conjunt que és una llegenda del club santcugatenc, l'equip que la temporada 2002-2003 va ascendir a segona regional. El president del Barça, Joan Laporta, ha assistit també a la presentació per sorpresa i ha animat els esportistes a viure el futbol amb sentiment i a treballar i ser constants. També ha tingut la paraula l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que ha assegurat que l'Ajuntament està treballant per fer possible la cobertura de la tribuna de l'ASEM de Can Magí. Això és tot per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les nostres xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram. Que passin molt bon dimarts.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. Cuplejant. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Cuplejant el diumenge a les 10 del matí.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Oh, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimarts 12 de març de 2024. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Sant Cugatenca. Totes les tertúlies les podeu escoltar, ja sabeu, per la ràdio, la analògica, la de sempre, la de la Rodeta, la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, a través de la web www.cugat.cat, ara en directe o més tard en format de podcast. Saludem ja, sense perdre més temps, els tertulians que tenim avui a l'estudi de Ràdio Sant Cugat, a l'estudi Ramon Bernils. Per un costat tenim a Dani Vilaró, periodista i portaveu d'Amnistia Internacional. Bon dia.
Hola, bon dia.
Toni Samsó, dinamitzador social. Molt bon dia.
Bon dia.
Robert Sabé, veí de Mirasol i membre del Consell de Ciutat. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I estem esperant a l'Àgata Guinó, que estarà a punt d'arribar, perquè m'ha avisat que arribava un palet tard, però que arribava. Per tant, l'esperarem. Avui vull començar parlant d'art i d'habitatge. És a dir, farem una combinació curiosa entre art i habitatge, perquè l'Ajuntament ha anunciat que vol construir més endavant, no ara, sinó més endavant, però ja ho ha anunciat, un centre d'art contemporani, i que ho vol fer en el solar, municipal del carrer Andana, el que hi ha darrere de l'estació del centre dels ferrocarrils. I la idea és que sigui, la idea que té l'Ajuntament, és que sigui un edifici singular on ubicar les activitats que ara hauran de deixar Can Maristany a l'estiu. El tema és que aquest solar municipal és un dels espais que el pla d'habitatge preveia per construir-hi, evidentment, habitatge social. Per aquest motiu, li vam preguntar a l'Ajuntament i el govern ens va explicar que té previst buscar un altre espai on construir habitatge públic per substituir el que estava previst de construir aquí on ara hi volen fer el Centre d'Art Contemporani. Ho va explicar l'alcalde, Josep Maria Vallès, qui va assegurar que la ciutat no perdrà habitatge social. A més, creu que quan es faci l'esperat soterrament de les vies dels ferrocarrils de la Generalitat, diríem que ho va donar bastant per fet, a llarg termini, però ho va donar bastant per fet, doncs que aquest espai de la ciutat, entre la plaça Lluís Millet i aquest solar del carrer Andana i aquest edifici, diríem, aquest edifici singular del Centre d'Art Contemporani, doncs diu que quedarà una centralitat al voltant de l'estació molt important i que, bueno, aquest espai guanyarà molt de valor. Per tant, us pregunto primer si us sembla bé i que es faci en un espai reservat per habitatge social. Saludem ja a la Àgata Guinó, que res, ha arribat un minutet tard, no passa res.
Perdoneu,
no
perdoneu.
Els 5 minuts de gràcia, com a la universitat.
Ja sabem què porto un cafè avui.
Molt bé, doncs molt bon dia, Àgata Guinó,
bon dia.
Periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat. Doncs res, això que us explicava, tema Centre d'Art Contemporani, Can Maristany, el solar del carrer Andana, pla d'habitatge social... Vinga, qui vol obrir foc? Dani?
A veure, a mi, en principi, la idea que un solar destinat a habitatge social doncs ja no s'hi vagi a fer habitatge social, doncs em sembla una idea perillosa, no? Perquè després trobar aquestes ubicacions no és tan fàcil, sobretot quan estem parlant, com dius, de solucions que semblen com a llarg termini, no? Cobrir les vies, no sé què, no? Llavors, amb el problema que tenim aquí d'habitatge, i entenent el que diu l'alcalde, que no perdrem habitatge social, i entenc que aquesta és la voluntat, doncs no em sembla, no?, una idea gaire encertada, no? Diguem, buscar aquest emplaçament alternatiu en un lloc on s'ha de fer habitatge social, no? Clar, també passa que deixes una mica penjada la gent de Can Maristany, no? Perquè a banda de tot el tema expositiu, que, bueno, això suposo que es pot trobar algun lloc, hi ha tota la part, diguem, de tallers i de coses que s'hi fan, on si els planteges una solució potser a 2-3 anys, perquè ja s'ha parlat, no?, d'això serà el proper mandat, doncs també estàs deixant penjada un col·lectiu, no?, una sèrie de gent, no? Llavors, no sé, em sembla que hauríem de... O sigui, l'alcalde deia, ostres, el problema no només és Camp Maristany, ho deia, em sembla que ho he llegit a la vostra web, sinó és que tenim molts problemes, no? Bueno, és evident que van sortint bolets, no? Van sortint problemes, i el que ha de fer l'Ajuntament és intentar solucionar els problemes, no, no acumular-los, com sembla que passa, no? I sobretot amb aquesta mirada llarga, no? Com de dir, no, això, el proper mandat, aquest espai, veurem què fem. No, no, o sigui, els problemes estan sortint ara i s'han d'abordar ara, no? I em preocupa una mica aquesta sensació com de provisionalitat o que no hi ha un pla molt concret, no? Que sembla que es van disparant pilotes cap endavant, no? Cap a un proper mandat, potser, però que llavors, què passa, no? Aquests tres anys que encara queda, no? De mandat.
Jo comparteixo molt el que acabo de comentar amb Dani, perquè, a més, el tema de la cultura aquí, d'una sala, d'un espai d'exposicions i que hi ha d'una vegada per sempre, doncs, hi ha un espai fix, perquè tot sembla molt provisional. I, per altra banda, això que he dit, no? que l'espai d'un centre d'art sigui en un espai on en principi estava pensat de posar vivenda social i això, quan també ens omplim la boca de dir que falten vivendes i que posem vivendes i tal, tot sembla una miqueta precari, tot una miqueta provisional. De moment farem això del cobriment de les vies, que és com un carmelet, no? Dir, penseu que després les vies es n'hi cobertes. Clar, i si no les cobrim,
o
què
quan,
passa?
O quan es
cobriran. Exacte, o quan. Vull dir, i això que ha dit també el Dani, no? Allò dels problemes n'hi ha molts. Però, clar, vull dir, el govern és el govern, i el govern el que ha de fer és anar solucionant. I jo crec que Sant Cugat, ja d'una vegada per totes, hauria de tenir un espai d'art de dir, senyors, això va aquí, i aquí no es mou. Mm-hmm. Amb la infraestructura que necessites, sabem que és car, sabem que és complicat, però bé, que si no, jo no podré fer-ho. I el poble, en principi, podem apoyar-ho, no, però no podem fer-ho. Per tant, han de ser ells. Però fem-ho d'una vegada, ja. Perquè això fa molts anys, que es va arrossegant. Però no aquest mandat, l'anterior i l'anterior i l'anterior... Home, acabem-ho, això. Acabem-ho ja.
Vull aclarir que és el dubte que em va generar i tampoc ara no sé, del que heu comentat, no sé si dona peu a pensar que aquest centre d'art contemporani, el carrer Andana, no es podria fer si ens cobrissin les vies. No. És a dir, és independent. Però sí que, evidentment, guanyaria l'espai molt més, etcètera, sí, sí. D'accessibilitat, etc. Però que es podria fer de manera independent.
Però una miqueta és també allò el carmelet, no patiu, que això
sí.
Bé, veurem què passarà.
A mi l'única cosa que em sembla que barrejant temes totalment diferents funciona, i no sempre, són les paelles. A mi em sembla tota l'actuació que està tenint aquest Ajuntament amb aquest tema, que a més portem dues sessions parlant, podríem dir, de Camp Maristany i del tema de l'art, és un poti-poti per justificar ben bé no sé ben bé què. Primer, a mi m'agrada perquè defineix clarament la política d'aquest Ajuntament. Podríem dir, un tema tan sensible en aquest poble, com molt bé s'ha comentat, com l'habitatge social, desapareix, es buscarà una nova ubicació i aquí paz i després glòria. Un tema que es va comentar de Camp Maristany, que afectava persones i, per tant, tot el respecte, però un col·lectiu no massa gran i un nivell de visites, etc, i una eficiència amb els recursos que l'Ajuntament esmerçava cap allà, que era realment negatiu, podríem dir, preponderància, i ara inclús es planteja fer un edifici singular. Val? Hi ha una cosa que em fa molta por, aquesta famosa de quan es tapin les vies del tren. És un tema com, no sé, quan les gallines volin, tindrem una nova centralitat. Ja vinc reivindicant, i com que se'm presenta així, però és que és veritat. Sant Cugat no és el Sant Cugat dels principis del segle XX. Sant Cugat és una altra cosa, són 100.000 persones. No volem centralitat els de Mirassol, per exemple. Volem un poble integrat amb diferents municipis, o diferents barris, diguem-li com vulguem, que tingui un sistema funcional coherent. Ja vaig dir-ho l'altre dia, de locals a l'Ajuntament en té molts. Vam parlar de Torre Negra inclús l'altre dia, eh? Edificis que han costat una milionada i que no se sap què fer. Per tant, quin lloc més singular. I després hi ha els casals de barri, en què es podrien posar i diversificaríem l'oferta, podríem dir, territorial d'un municipi de 100.000 persones. Jo, si voleu que us digui, ho trobo un absolut desgavell. No sé qui ho ha dit, però és totalment veritat. És un xut endavant, però a més sense tindre present res. Vull dir, és aviam si tinc la sort que l'agafo, la pilota.
Sense pilota. Un xut endavant sense pilota.
Això ho sento, però per mi no porta enlloc. Reivindico la vivenda social, per molts motius, i després reivindico la cultura, però la cultura no té per què estar en el centre del poble. Val? I a més, si algun dia s'arriben a cobrir les vies del tren, m'agradaria que aquests espais nous que es generaran també entressin dintre un debat parlamentari. Val? I però real, en l'any que es pugui fer. No, no sé quants anys abans, que ja em comprometo que faré no sé ben bé què, sinó quan això comenci a tindre cara i ulls, decidir què es fa amb aquesta part. Ja dic, ho trobo una mica al·lucinant.
Agata.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bueno, veig que aneu parlant de les vies del tren, però és que això que ha dit l'Albert no té res a veure que es construeixi aquest centre
a les vies del tren,
cosa que sí que tenia a veure poder construir, per exemple, el barri nou de Canavaller, que va anunciar a Bombo i Platillo, l'antic govern, que sense el soterrament de vies no hi havia ni habitatge públic ni res de res. Només una campanya de renders que la van poder veure per tot el poble abans de les eleccions. Després, a veure, habitatge públic no es perd, perquè allà de moment ningú havia construït res. Hi ha 22 habitatges protegits, però ningú no havia construït res. Simplement s'ha canviat el govern i s'ha decidit que allà s'hi vol fer una altra cosa. Que és un anunci més? Sí, és un anunci més. Jo tinc els meus dubtes de veure quan podríem veure aquest centre d'art, que la idea és bona. Possiblement, si no, també penses, ostres, doncs un edifici singular, no sé què vol dir, suposo que volen fer...
Un Guggenheim,
no? O alguna cosa, no, però bueno, un concurs d'idees no entre artistes, entre arquitectes, i després decidir a veure quin podia ser. Tot i que, esclar, això xoca una mica amb el que es havia dit primer, que aquest centre d'art volia anar on està ara la biblioteca, sí, quan hi hagi la nova biblioteca construïda. Però sembla que podrien ser com dos coses paral·leles. Mm-hmm. Llavors el Dani ha dit això, no?, de que el Maristany es queda així desemparat. Teòricament no es queda desemparat. Veurem com s'acaba de materialitzar tot aquest traspàs, però perquè falta saber més o menys on hi haurà la sala, les exposicions. Però bé, que els tallers en principi han anat a la Casa Aymat. Llavors també dèieu, no?, que només es troben cap problemes i que s'han d'anar solucionant, però és clar, també hauríem de mirar a veure d'on venen els problemes, perquè no pagar aquests 100.000 euros que costava el Centre d'Art Maristany a l'any, pues, correspon a una situació econòmica que, vaja, que ens han dit per activa i per passiva, de que és molt dolenta. Tenim un altre exemple aquesta setmana, on nosaltres ja ho vam treure fa un parell de setmanes, no?, que possiblement no hi hauria caseta de CPI, i aquest diumenge es va confirmar. L'Ajuntament diu que no es gastarà, crec que eren... 17.000 euros. No?
Bueno, això és el que va dir el diumenge l'alcalde.
No recordo.
Si diuen 17, són 20, segur. O 25.
Ja es veu que a mi em va arribar que van tenir penes i treballs a poder pagar-la de l'any passat, aquest govern, que per tant, llavors, aquí entenc que a tothom li toca una mica el rebre. Ara bé, ja sabem que a qui toca el rebre primer sempre és a la cultura, perquè sembla que és aquesta part de la societat que no és... té la sensació, no?, molta gent, que no és tan necessària, i realment és una part molt necessària que sempre li toca el rebre.
De tota manera, dius, Àgata, això de quan enrere anem, però és que al final tots els consistoris que han anat venint des de Fondes cap aquí, tots són dels mateixos, eh? És a dir, són uns representants o uns altres representants o uns altres, però el partit o els partits són els mateixos. Vull dir que, clar, abans... Qui hi havia abans? La CUP, Esquerra
i
PSC. Ara qui hi ha? Junts
i
Esquerra. Anterior al de la...
El tripartit, doncs, Convergència sola.
Bé, per tant... Sí, però vull dir que al final...
Va fer tota la barreja.
Sí, però al final és allò de... Dóna-li la volta, vinga, remenem, com si fos una beixamel, no?
De totes maneres... Clar, aquí haurem de veure els intríngulis una mica, perquè, clar, això és un altre projecte d'habitatge públic del tripartit d'Esquerra que portava aquesta regidoria amb el Francesc Duc, que continua ara estant al govern portant habitatge, i és un altre projecte d'Esquerra que cau. I haurem de veure com això... jo suposo, i vull creure, que tenen un altre pla d'habitatge fet i que algun dia ens el presentaran, i que tot el tema del Maristany ha precipitat fer l'anunci de que volen fer aquest nou edifici d'art contemporani. Entenc que d'aquí poc sabem a veure com està el tema de l'habitatge públic.
Fotut.
Bueno, al gener ens van dir que ens ho presentarien, no? La roda de premsa aquella del 15 de gener. Vam fer preguntes relacionades amb això, ens van respondre algunes, però ens van dir entrarem en detalls quan presentem el pla d'habitatge. Bé, de moment
estem aquí. De tota manera, referent al centre d'art concretament, això que dèiem de les vies és cert. Això ja veurem què passa amb les vies i d'una manera o altra s'hauran de cobrir les vies igualment. Però, clar, de moment no cobrirem les vies. Ja veurem quan, però cobrirem les vies. farem habitatge públic, pam. Després farem comerç de proximitat. Tot això són coses que van dient que... Això mateix del centre d'art, que farem una trobada amb arquitectes, per com ho diuen. Tot això molt bé. Però al final, què? Vull dir, anem al gra. Es farà, no es farà? A mi, si ve un arquitecte tal, un arquitecte qual, o si cobriran les vies o no, el tema és ara. Les vies no es cobriran d'aquí 2 mesos, ni 2 anys, segurament. Per tant, a veure, anem directament al tema i no comencem a tirar el globus sonda.
Però ara que... no podem construir d'avui per demà, no, perquè no, el Maristany a l'estiu...
Sí, però que no ens enganyin amb el tema de... Vull dir que no ens enganyin. Que no ens intentin vendre la moto, dit de manera col·loquial, perquè, bueno, almenys jo vaig molt amb moto i costa molt vendre una moto.
Jo crec que aquest any, que estarem tots d'acord, és a dir, com que no es podrà fer res i només són males notícies el que li toca donar a aquest Ajuntament, doncs necessita donar-ne de bones, i com que de bones només pot ser projectes de futur, doncs n'aniran venint. Sí, ens els creurem o no ens les creurem?
Suposo que els iran aprovant, La biblioteca, sí, els pròxims plens l'aprovaran, el projecte. Aviam.
Doncs que no diguin res, que facin paelles.
Si realment estem tan malament econòmicament, que és cert, i a més és imputable el govern anterior, que fins al govern anterior tot anava bé i el govern anterior va trencar-ho tot. Hi ha edificis singulars que hem comprat, que tenen un valor importantíssim, i em faig un follon entre les mans i la distància amb el micròfon.
Les dues coses alhora no.
El govern sempre pica la taula.
Exacte,
Vull dir, això és culpa del govern, també.
També. No sé per què no es fan inversions sobre coses que ja s'han pagat i que, consegüentment, si no es fan les inversions, es van degradant, i, a més, una inversió que és, no serveix de res. Per què un edifici singular? Aquest és el primer punt. I insisteixo, perquè penso que és cabdal en una ciutat tan gran com aquesta. Per què aquesta mania amb la centralitat de Sant Cugat? Jo no vull traslladar el monestir, però hi ha altres llocs on poden haver-hi realment altres moments i situacions que puguin permetre, podrien dir, que la ciutat sigui d'una manera diferent. Sincerament, és un xut endavant, com sigui. O sigui, no li veig cap mena de lògica.
Tu, Robert, voldries el Centre d'Art Contemporani Mirasol?
No, jo no el voldria Mirasol. Jo voldria que quan es veu el mapa de Sant Cugat es plantegés que a Sant Cugat hi ha X barris, hi ha X persones, Sant Cugat és el 25% de la població, Mirasol és el 25% de la població, i a partir d'aquí es fes un plan d'una ciutat del segle XXI, no del segle XIX amb el segle XX, quan va vindre la gran colonització de gent. Perquè està clar, cada obra pública que es fa en un determinat lloc condiciona brutalment el desenvolupament d'altres zones. Perquè no per la crisi econòmica d'ara, que és la mare de tots els mals, sinó per qualsevol, podríem dir, sistema. Som pobres, aviam si ho entenem d'una vegada. Per tant, si es fa un centre aquí, no es farà Volpelleres. El Volpelleres ja que es tregui del mapa. Si es fa un transport, podríem dir, perquè la gent pugui vindre aquí, altres línies de transport públic quedaran, podríem dir, frenades. És això el que estic fent, dient. Plantejar un nou model de ciutat. I ho sento, però no van amb la línia de generar un nou model de ciutat. Van amb la línia de generar un centre de Sant Cugat brutal, molt maco, molt ben lligat a Barcelona, perquè podrien dir, el que voldran és que vingui aquest model de, podrien dir, de persones, i ja està. I això, ho sento, no va amb el que represento quan em presentes, que era una cosa que va encarregar l'Ajuntament, i vam començar amb l'anterior mandat, que era el Consell de Ciutat. Els plans que es van fer era de generar una ciutat diferent, per encàrrec d'ells. Pues poden fer el que vulguin, però el que està clar és que s'estalviaria gent i temps si no es plan aquest tipus de plantejament. Sant Cugat serà com vulguem nosaltres. Perfecte, ja està, no hi ha res més a dir. Però si no, m'agradaria una certa reflexió. I sobretot, perdoneu, ja acabo, que no vingués sempre com trets. O sigui, de sobte hi ha un problema, es deixen anar dues o tres coses, no s'entra en un debat, heu tret el tema de l'habitatge, seria bo que traguessin el pla d'habitatge. Ja ha passat un any, vull dir... Era bo el d'abans? Per mi sí, no tinc que enganyar-me. Bueno, jo estic a prop del govern anterior, però tot és modificable. Però el que no és lògic és que aquell no, però no se sap. Home, sí, doncs és important.
Però si ens l'expliquessin i no ens l'acabessin d'explicar bé, diríem que també fan...
No,
xuts endavant, i potser estan esperant a tenir-ho tot molt lligat. Jo vull creure-ho.
Tothom té dret a defensar-lo, que vol, faltaria més, Àgata, però a mi, que no els atacaria, t'ho prometo, m'agradaria tindre informació. Més que res, perquè sense informació l'únic que puc fer és especular.
Molt bé. doncs intentarem especular al mínim, perquè bueno, és una tertúlia, ja ho fem una mica, però ho fem el mínim possible. Doncs moltes gràcies, canviem de tema, tot i que seguim una mica en la mateixa línia, i la Gata abans ja m'ha fet l'assistència per parlar del segon tema, perquè aquest diumenge es va confirmar una notícia que, com bé ha dit la Gata, van avançar des del Tot Sant Cugat, que la caseta del CPA, del Centre Popular Andaluz, estava en perill, i aquest diumenge l'alcalde doncs, ho va confirmar en l'acte del Dia d'Andalusia, que es va celebrar aquest diumenge, i que, per tant, aquest any, la caseta del Centre Popular Andaluz, que habitualment es situava a l'aparcament de Josefina Mascarenyes, del carrer Josefina Mascarenyes, doncs aquest any no es farà. El cost és al voltant d'uns 20.000 euros i que, segons va dir l'alcalde Vallès, doncs feia inviable el lloguer d'aquesta caseta. I un altre tema que hi ha sobre la taula en el cas del CPA i que fa temps que també ronda i va començar amb el mandat anterior és el tema de la compra per part de l'Ajuntament de l'edifici, que en aquest cas no és un edifici municipal, és un edifici propi del Centre Popular Andaluz, però que ha tingut, sobretot arran de la pandèmia, molts problemes econòmics, i es va començar a parlar de la possibilitat que l'Ajuntament el comprés. L'alcalde va refredar una miqueta aquesta opció, diu que hi ha el compromís, però no va concretar quan es podrà fer, per tant, va deixar aquesta possibilitat en stand-by. Per tant, seguim una miqueta... aniran sortint més notícies d'aquestes de coses que no es faran o que no es poden fer, i com va dir la frase que ara mencionaves abans relacionat amb el centre d'art Maristany, que és si l'únic problema que tinguéssim és el centre d'art Maristany, no seria un problema, el problema és que tenim molts problemes. Va ser una frase com molt que crec que la podríem posar almenys aquest any a l'entrada de l'Ajuntament.
És frase de Rajoy aquesta, eh?
Ara, però aquesta s'entén, eh? Aquesta és fàcil,
sí,
eh?
Sí, s'entén, perquè
no, però perquè potser és millor que no s'entengui, perquè com a mi en rius.
Això és un altre tema.
Bueno, jo el tema del CPA, ja fa molt temps que això del CPA també es dona moltes voltes i tot això, no? A veure, ara pretendre que l'Ajuntament, de la manera que està retallant gastos per tot arreu, se segueixi plantejant de comprar el local del centre, bueno, el CPA, vull dir, em sembla fer volar coloms, perquè també ja es va comprar Torreblanca, amb una milionada que va costar, que no ho sé, no me'n recordo ni...
Torre Negra.
Ai, Torre Blanca, no, perdona.
Torre Blanca ja fa anys.
Torre Blanca ja fa anys, sí, que va tenir el seu sidral també en el seu moment, però era divertit. Almenys es veia moviment fins i tot allà.
Això sí.
Torre Negra està allà, que tothom sap que és de l'Ajuntament, que tothom sap que està fet a pols, sobretot la part de dalt, però allò està allà, i com més dies passin, més fet a pols estarà, i per tant... coi, aprofitem, però bé, és igual, no sé, algun problema d'haver-hi un altre, un més, que perquè això no el tiri endavant. Però és una pena, perquè hi ha un centre d'art, per exemple, coi, si s'arreglés bé, si podia... bé, estaria bé. Però anem al CPA. També podia muntar el CPA allà.
L'accés allà...
No, és broma, això és broma. Escolta, no, jo el del CPA entenc que aquest cop diguin que no, perquè si són 20.000 euros, doncs són uns quants, 20.000 d'aquí, 100.000 del Maristany, i no sé què més, i tot el que deuen tenir... i tot plegat, doncs, entenc que diguin fins aquí hem arribat. Però, a veure, ara diré una cosa que políticament no em faré gaires amics, però tampoc és imprescindible. És a dir, el CPA és una entitat, i tinc molta relació, i n'he tingut molta quan estàvem ficats en el tema de la Festa Major, i és millor que no es perdi el tema aquest. Però, clar, vull dir... no sé... vull dir, si cada entitat... no sé com està, el tema de subvencions i tot això, però, clar, si cada entitat s'ha de fer càrrec l'Ajuntament, que ja li costa de fer-se en càrrec, perquè si anem parlant amb entitats que hi ha aquí, i podíem parlar-ne moltes, que se les veuen i se les desitgen per fer un trist programa del dia de la seva festa, perquè n'hi ha pressupost, i segurament no arriba ni una quarta o una cinquena part del que pugui costar això. I dic el CPA, perquè ara parlem del CPA, no hi tinc res en contra, abans al contrari. Però, clar, vull dir, si hem de retallar, tallem per tots. Perquè hi ha entitats que les passen magres i que han de posar calés de la butxaca perquè després es pugui anar dient sí, perquè el Sant Cugat és terra, hem de recuperar les tradicions i hem de fer... I dius, home, però si els esteu escatimant fins i tot el programa de la festa i tothom sabrà qui parlo. Però vull dir que arriben que dius, home, doncs escolta, si no es pot tirar cap aquí, no es tira cap aquí. Ja ho farem un altre any o ja ho farem d'una altra manera. O al final, doncs, que faci un altre tipus de festa. No ho sé, vull dir... I amb tots els meus respectes al PCPA, que no hi tinc res en compte ni molt menys, però clar, si hem d'anar retallant, retallem per tothom.
Molt bé.
Sí, a veure, és una conseqüència lògica de tot això que estem dient sempre, no? Que l'Ajuntament té una situació econòmica complicada i ha d'anar retallant, no? I aquesta sembla una retallada, doncs, a priori, lògica, no? En el sentit aquest de dir, bueno, doncs, la CPA, el CPA, diguem, pot seguir funcionant, però no tindrà la carpa, diguem, gastronòmica, cultural, no? A la Festa Major. No crec que sigui l'última, com apunta, que hi haurà retallada en temes de Festa Major. Vull dir que segurament d'aquí al mes de juny anirem veient o anirem coneixent més, i suposo que els que esteu, diguem, més implicats en associacions locals ja ho esteu coneixent, no? Comenceu a conèixer a primera mà. Bé, no sé, jo ho veig lògic, això. Veig una retallada lògica, perquè no sabia tampoc com costava la carpa, i home, Déu-n'hi-do, 20.000 euros per un lloguer, diguem, per posar una carpa, vaja, perquè al final era una carpa, no?
També és veritat que era una senyora carpa, eh?
Sí, sí, era una senyora carpa, sí, sí.
No, tot és car.
Està clar, sí, sí. No era quatre pals.
La logística, la cuina, tot...
No, no. Sí, sí, està clar. No, la moguda era important, ho conec. Però vaja, que forma part, diguem, de tot aquest ventall de retallades al voltant de... Clar, això no sé si també ho podríem considerar cultura, jo crec que sí, no?
Home, sí, no?
Clar. I llavors, sí, perquè menjar és cultura, evidentment, la gastronomia és cultura, i forma part, diguem, també de tot aquest paquet de retallada cultural, no? Que suposo que és el que l'anirem veient.
I perdó, el CPA, en la Festa Major, és una entitat que sempre ha tingut molt pes
específic, sí, sí.
Perquè, a més, li treuen rendiment. És a dir, no, home, sí, però hi van quatre gats, no?
No, està ple, sí, sí, costa trobar lloc.
També sap greu, però clar...
A mi, personalment, a mi em sap molt de greu que no hi hagi la caseta del CPA, perquè és un lloc doncs, entranyable i emblemàtic d'anar per Festa Major. De fet, va més enllà de la cultura, perquè és un lloc social on es troba molta gent i que potser es veuen només per aquelles èpoques de Festa Major. Vull dir que va més en tema cultural, perquè es fan molts espectacles d'arrel andalusa, i a més un tema social, perquè allà es troba la gent doncs, per menjar, per xerrar, i gent segurament de molts sectors diferents. Ara bé, doncs clar, és això, si li toca rebre un, aquí tocarà el rebre a tots. Passa que s'està mirant a veure on s'ubicaran, diguéssim, les actuacions que fa normalment el CPA. Passa que suposo que no estan molt d'acord també, no, que això era un dels problemes, Albert, no, que no estaven molt d'acord a veure quines ubicacions els estaven començant a dir que els posarien. Sí. Sobre la compra de l'edifici, això ja ve d'abans. D'abans de tripartits i altres històries, o sigui que d'abans de pandèmia, que té problemes econòmics el CPA, que es plantejava aquesta venda d'edifici. De fet, l'Ajuntament va fer un rescat al CPA per a canvi de poder-lo utilitzar. L'Ajuntament pot utilitzar aquell local que hi ha el conveni. No sé si està en vigor o no, però teòricament hi havia aquest conveni que l'Ajuntament va fer un rescat, no recordo exactament ara, i a canvi de poder utilitzar l'edifici. Però cal recordar que el mandat passat es va fer una roda de premsa, que per això suposo que l'entitat diu allò que passa amb Gai de lo mío, no?, que dirien en castellà, perquè es va fer una roda de premsa, crec que el senyor Pere Soler, dient comprarem el CPA. Clar, allà, el CPA, tots allà explicant amb el president, comprarem l'edifici al CPA, i mai més ningú va saber res d'això. Clar que llavors reclamen a veure què passa. Clar, i ara ve l'alcalde d'ara i diu, bueno, sí, tenim pensat, però clar, de moment no. Que sí que seria un espai que segurament serviria per moltes més altres entitats que també els hi falta, penso, es bar, o és que tampoc que té un local que tampoc... doncs això, de que segurament se'n podrien odrir moltes més entitats.
L'esbar també ha sigut un problema, una entitat emblemàtica de Sant Cugat, que també ha tingut els seus problemes per poder arribar...
I no fa gaire soroll.
Exacte. Però veus, aquests i altres entitats que hi ha, com això, no? El Club Muntanyenc, també un altre mogudo que ha anat ara aquí, ara allà, convenis, no sé què, clar.
Sí, però el Club Muntanyenc, l'Ajuntament el va ajudar quedant-se a l'edifici per poder comprar l'altre. Vull dir que al final l'Ajuntament és allò...
No, anar tapant forats i anar venent globus, sonda d'aquests, i anar venent històries que després no es poden dur a terme. I ja està.
Bé, no sé. com que m'heu explicat, podríem dir fil per randa, que hi ha una crisi important, que ja és tan important que és sistèmica, per entendre'ns a l'Ajuntament, perquè podríem dir, es va acumulant, podríem dir, al llarg del temps, les solucions davant d'una crisi sistèmica són reset. Vull dir, quelcom similar a el que està passant amb la sequera d'ara. Vull dir, és un canvi radical el que es tindrà que fer amb la política de l'aigua. Pues aquí l'Ajuntament possiblement també. La primera seria la definició de cultura. Val? Jo dic que ja, per exemple, soc del club de rugby Sant Cugat. Pels del rugby és clau, és capdalt, podrien dir, el tercer temps. I som un club, la Guinardera, que no hi ha un local social on poder fer aquest acte. Hi ha un bar compartit, però podrien dir el que és un local propi en el qual pots ocupar durant hores. Per exemple, ara s'està fent les Sis Nacions. Qualsevol club de rugby es reuneixen per això, no es fa. És cultura, l'esport, bueno, però al costat hi ha tota una sèrie de cultura que ajuda també la salut social, etc. Què vull dir amb això? Torno a estar en el segle XXI. Hi ha determinades activitats, associacions, entitats, que estan pensades en un determinat moment, fan la seva funció, sens dubte, molt bé, però ara n'hi ha moltes més. I té que haver alguna fórmula de ponderació, perquè podrien dir què se subvenciona, què no subvenciona, qui té dret a un espai, qui no té dret a un espai, i es té que tornar a començar de zero. Perquè, si no, és que em veig una altra vegada en un altre edifici, que també serà singular, perquè també té les seves pròpies llocs on poder-se fer activitats, que també ja es començaran a aixecar dits per aviam qui l'ocupa, però hi haurà altres dits que no s'aixecaran, i seguirem pensant en edificis nous. Per què no comencem de nou? Per què no posem totes les associacions? Veiem el número de persones que... Perquè la ponderació és una cosa que va més enllà de l'estadística. Pot associar-se a la justícia. Vull dir, si jo tinc un problema, és molt greu per mi, però a nivell de 100.000 persones té que tindre una ponderació diferent. Jo penso que hem de tornar a començar. Si no, aquest tema el podríem deixar com a monogràfic. Vull dir, hi haurà una altra entitat que entrarà en fallida, perquè el problema és aquest. Vull dir, per exemple, l'esport. Cada vegada, tota l'activitat, podríem dir, dels equips federats és molt més cara. És ben cert que és més professional el tema de l'arbitratge, el tema dels desplaçaments, però això fa que siguin quasi inviables. Val? Això passa igual amb les associacions. Pensem-ho, per què no hi ha un monogràfic sobre entitats? Ja no dic culturals, no culturals, sinó sobre entitats, i fem un pla de futur. Quin model vol aquesta ciutat? Fa mandats bastants enrere, parlava de que aquesta ciutat volia ser un polaritzador de l'esport. Era del govern d'abans de l'últim. Inclús hi havia un regidor molt important. Es fa vindre gent, inclús d'Euskadi, en què podrien dir... Euskadi representa que una entitat esportiva és una entitat de salut. Val? I es va mirar de potenciar l'esport, que n'hi haguessin moltes varietats. Es va potenciar esports de caire femení i més minoritaris perquè pugessin més endalt. Fantàstic, és un èxit. Bueno, ara ja estem en un altre model. Per què no ens ajuntem ja d'una vegada? Perquè entre un i altre han passat 8 anys, eh? Vull dir, per mi és molt temps, però per un poble res. Jo penso que hem de fer un pas endavant.
Molt bé. No, és una reflexió més profunda, que també va sortint a base d'exemples que van passant, no?, de quina és la relació, diríem, que han de tenir l'Ajuntament amb les entitats, els locals, què ha de pagar, què no ha de pagar, què depèn, eh? Vull dir, això...
Això també és un històric, això, també, eh?
Per això. I que això, realment, podríem fer-ne un monogràfic o un intensiu.
És que també el debat seria si cada entitat ha de tenir un local i si aquests locals els ha de pagar l'Ajuntament.
Correcte.
Sí, senyora. Jo crec que el debat és que si un poble o una ciutat ha de tenir entitats.
Acabem-ho! Això no ho discutirem de cap de les maneres. I més que n'hi haguessin.
Però totes les entitats
si locals...
És que l'igual.
Si no serveixen de res. Només demanen calés.
Exacte. Molt bé. Doncs tanquem aquest tema, perquè també anirà sortint, i anem a un altre que també és la mobilitat en general, és a dir, aquest també és bastant recurrent, però en aquest cas ens centrem amb la mobilitat al voltant de les escoles. Dimecres de la setmana passada, per desgràcia, va haver una notícia que una moto va atropellar una nena de 3 anys en el carrer de Vianants de l'escola de Joan Maragall. La nena està bé, és a dir, va patir ferides relativament importants, no greus en la qualificació, diríem, de gravetat que tenen els serveis mèdics, però... En tot cas, sí que per una nena de 3 anys doncs va ser un atropellament important i, òbviament, pels pares i la família. Però, en tot cas, això va passar, aquest atropellament va passar, com deia, al carrer de Vianants, que hi ha davant de l'escola Maragall, entre l'escola i les pistes de bàsquet i de futbol que hi ha just al davant, que és un carrer que ja està pacificat, diríem, que hi ha pilones, els cotxes crec que no hi poden passar, però sí que hi pot passar una moto, i en aquest cas va ser una moto la que es va endur la nena per endavant. Les AFAs, des de la coordinadora d'AFAs, reclamen arran d'aquest cas més seguretat, més pacificació dels entorns escolars, i de fet ja s'hi està treballant en aquesta línia, però sempre poden passar coses abans que arribin les solucions. Hi ha un cert pla des de l'Ajuntament de pacificació dels entorns escolars, que van fent un darrere l'altre, i a banda s'està treballant també, i fa uns dies es va presentar un esborrany d'una futura xarxa de camins escolars segurs, sostenibles i saludables al centre. En base a que una enquesta deia que el 52%, la meitat de la gent, dels nens que van a l'escola, dels nens i les nenes que van a les escoles, van a peu a les escoles, doncs calia una xarxa de camins escolars segurs. Ja ha comptat en aquest projecte que s'està treballant la implicació de 14 centres educatius del centre, la coordinadora d'AFA, i s'ha fet una diagnosi dels punts negres, de la xarxa, etc, i altres aspectes a millorar. Això ha sortit, em sembla, dels pressupostos participatius, i l'Ajuntament hi té previst començar les obres a partir del 2025 amb un pressupost de 450.000 euros, segons ens van explicar la darrera vegada. Per tant, què en penseu? Si voleu dir alguna cosa del cas concret del Joan Maragall, i si no, en tot cas, d'aquest model, diríem, de pacificació dels entorns escolars i com s'aconsegueix. Perquè fa uns dies, perdó, amb l'Olivera va haver-hi un susto també similar. No va arribar el cas del Joan Maragall, però va anar de poc, i allà també els cotxes mal aparcats, a les voreres, etc. És una mica complicat.
Bé, jo, primer de tot, l'important és que aquesta criatura estigui... Està bé. Que no sigui greu, que es recuperi el més aviat possible i que té un bon futur per davant. Aleshores, una altra cosa. Aquesta criatura suposo que no anava sola. T'hauria d'anar... Perquè imagino en 3 no. anys, dubto. Bé, jo he vist nanos. Jo he vist nanos que van...
Com a 3 anys, tu?
Com a 3 anys.
No, jo he vist nanos que van... Bueno, ara els nanos són molt espavilats, i els pares també. Bé, no, més
però
enllà
de...
Però
els pares no gaire, em sembla.
Bueno, per això d'aquí va la cosa. Jo crec que... Bé, això és un accident puntual. Jo no sé quin tant percent d'accidents hi ha ni d'atropellaments hi ha en els entorns escolars avui, no ho sé. I per tant, l'estadística no sé, perquè ara com que totes són estadístiques, i això, si la criminalització, si els accidents, els robatoris, els robos i tot això, no sé quants n'hi han. Però, a veure, em sap molt greu per la criatura aquesta, pobreta, perquè l'ensurt no li treu ningú. Però bé, s'ha de veure si és que és un accident amb no sé quants anys que hi ha aquesta escola aquí. Després també hi ha una altra cosa, com bé has dit tu, que està limitat l'accés a vehicles de quatre rodes, sobretot, perquè hi ha pilones, per tant, ja està fet un sistema de protecció. I després, que jo crec que és inevitable l'aldarull que es munta a la sortida d'una escola perquè tothom campi qui pugui. Vull dir, tothom està allà, fa hores que estan allà dintre, no sé què, surten, es veuen aquest, l'altre, es posen a córrer, per tant, un accident. I després, una altra cosa més greu encara, aquesta moto no havia de passar per allà, que aquest és el problema.
No
és
pot
a dir,
passar per allà.
Insisteixo un altre cop, soc molt motorista, però també entenc que, perdó, en aquest cas... la moto no havia d'haver passat per allà, però tota la culpa, més enllà de la mobilitat o no, la culpa és del motorista, en aquest cas. Dit
no
això,
sabem, no?, si era veí o alguna cosa per l'estiu.
Perquè ja seria rizar el rizo. O millor el pare de la criatura, que anava a aparcar la moto per anar-la a buscar. No. A veure, més enllà dels comentaris d'aquesta broma, això, els entorns a les escoles, vagis a l'escola que vagis, Sant Isabel, aquí, el Maragall, el no sé què, totes les escoles que han aquí, no les diré totes perquè me'n deixaré més d'una o dues, és un cacau a l'hora d'entrar i a l'hora de sortir. I jo he vist davant d'una escola que hi ha uns sidrals allà, i la policia local, i ho torno a dir perquè ho reivindico cada vegada que tinc un micro davant, la policia local ni se le ve ni se l'espera. Hi han uns cacaus, i no estic parlant d'una escola, estic parlant d'una escola privada, d'uns pressupost important. Allò, a les 9 del matí i a les 5 de la tarda, ja ho he comentat altres vegades, allò és Amèrica, però amb el tram a davant. I allà no passa res. No hi ha grues, no hi ha policia local, vas un dia a policia local i dius, vaya sidral, i aquí, ui, llevamos así 30 anys. Frase literal. Bé, dit això, doncs ja no cal. Per tant, el tema de la mobilitat, de la seguretat i això de les escoles està... deixa molt que desitjar, ja no dic res més.
Gràcies.
Bé, com ha dit en Toni, tot el millor per la nena, que sembla tot... Torno a fer un tema general, és replantejar la mobilitat de 100.000 persones, val? I està molt bé pacificar les escoles, però es tindrien que pacificar d'igual manera els CAPs. En els CAPs hi va gent malalta, val? I generalment gent més aviat gran. Si ens fixem en el de la mina, no està pacificat de cap de les maneres del trànsit. Es diria que també pacificar els llocs esportius. Aneu a la Guinardera, veureu que el carrer que podrien dir passa per davant de la Guinardera és un carrer, podrien dir, amb certa velocitat i amb una gran mobilitat de cotxes que no saben per on van, perquè generalment són equips que visiten a... Igualment els centres culturals i els casals. Miraré el casal de Mirasol. El carrer no està pacificat, val? I la gent que va al casal entre mig de setmana és més aviat gent gran. Què vull dir amb això? No estic dient, no estic diluint, podríem dir, el vi amb aigua, sinó estic dient que una altra vegada ens tindríem que plantejar com volem fer la mobilitat de la ciutat. Val? I aquí no és tan sols especificar, que és important, sinó també generar opcions per poder arribar als llocs d'una manera coherent. Els carrils bici, si voleu parlarem un altre dia, per mi no han sigut un èxit, i és de l'antic mandat, però podrien dir els autobusos que venen de no sé quan, tampoc és cap èxit, podria dir, per poder-me moure. I aleshores es força molt en aquest transport privat.
És que a mi m'agradaria saber veure la gent com arriba als llocs. Es veu que tothom va a peu, tothom va en bici, ningú va en cotxe. Però bé, crec que aquest proper ple hi ha un punt de govern que va en la línia d'instar ja l'AMB que fiqui fil a l'agulla una vegada amb el canvi de flota d'autobusos a Sant Cugat, perquè és un drama. Jo també vull dir-li que la família, que la nena recuperi aviat, perquè de veritat que això és un espant molt gran. I vull fer una reflexió per això, que això passa... Bueno, així en general, a tot l'eix de vianants, hi ha gent que va com si allò no fos un eix de vianants. Cotxes, però també bicis i patinets. Perquè si una bici t'atropella, et fa igual de mal que un cotxe o una moto. I les bicicletes i els patinets van a les velocitats. Per exemple, a la plaça Barcelona, que és on te freqüento jo, que també hi ha molts nens jugants i també és un entorn pacificat i on no es pot anar a la velocitat que van les bicicletes, perquè els cotxes normalment van una mica més a poc perquè tenen més por d'atropellar, perquè és la més consciència, no?, d'aquesta. Llavors, jo crec que no es pot pacificar tot. No es pot fer tots els entorns, els CAPs, els malalts han de poder arribar en cotxe, perquè és clar, si no poden arribar uns, tu si un dia tens una urgència i has de portar el teu avi, tampoc el podràs portar.
Pacificar no vol dir prohibir, però podrien dir, el que no pot ser és que podrien dir, per arribar al cap de la mina, per exemple, sigui un carrer absolutament normal amb un pas de peatons i amb unes parades d'autobús i de taxis just en allà. Podrien dir, jo penso que s'ha de repensar, sens dubte que han d'arribar, i sobretot per mi que arribin les ambulàncies, perquè aquí sí que és cabdal, però s'ha de fer, podrien dir, d'una altra manera. Tindria que haver un sistema de transport que em permetés arribar al cap d'una manera senzilla.
Una molt breu, eh? Hi ha una cosa d'aquesta notícia, que és el tema dels agents cívics.
Sí, correcte, és veritat.
Que, a més, conec, perquè és que jo passo molt per aquest carrer per anar justament al centre i crec que ara no hi són aquests agents cívics. I, per exemple, amb l'encreuament amb el passeig de Can Magí, no?, el que va al cap, que és un carrer molt transitat amb cotxes, allà hi havia un agent cívic que parava cotxes i que passava molta gent amunt i avall amb nanos que venien justament del nucli, no? Llavors, aquesta figura, per exemple, tu deies, no, Toni, la policia local, doncs aquesta figura, per exemple, jo crec que és necessària, no?, en aquests moments de disbauxa, diguem, de gent que entra, surt de cotxes, no?, per exemple, pot cridar l'atenció a una moto que passa quan no ha de passar, o un patinet, etc. No? I, de fet, és la seva funció, no?, la dels agents civils, una mica de regular, una mica...
Però jo no sé si podrien regular legalment el trànsit, eh?
Regular això sembla, no sé, però sí. Sí.
Això és...
Legalment no sé
funció
quina...
de la policia, sí, local,
però,
eh?
Però si hi ha una gent...
Paren el trànsit. Sí, però això hauríem de veure si
podem fer o no. Si hi ha una gent, una persona amb uniforme, sigui el que sigui, amb aquelles bandes grogues que porti dalt, el motorista segurament no hagués passat.
No, això sí.
Fixa't.
Això
és
sí.
De suació.
Una altra cosa que ho puguin fer.
L'altra cosa és que legalment no sé jo.
I ara ens talla l'Albert.
No, posem música. Posem música. Res, 10 segons, 30 segons. Si voleu afegir, sí, és cert, hi havia agents cívics, funcionaven plans d'ocupació, si no m'equivoco, i es van acabar, i de moment no...
Protecció Civil també les hem vist a vegades dirigint el trànsit. Sí.
Jo només he vist, i acabo, al Santa Isabel hi ha un agent veterà, que és una persona molt agradable, és l'únic que veig sempre allà i que fa la feina aquesta.
La policia.
Potser el posa el propi Santa Isabel, no?
Segur.
No, és un policia local.
És local, sí? Perdona.
Ah, sí, però llavors no puc ficar... Sí, allà sempre està el mateix, sí.
Sí,
molt bé.
I ho fa bé.
Doncs ara sí que hem d'acabar. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots quatre. I als oients, recordeu, cada dimarts i cada dijous a 9:45 del matí per la 91.5 de l'FM i també a cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies i molt bon dia a tothom.
Ràdio Sant Cugat,